Benvinguts a l'Art d'Educar, un espai que, com ja sabeu, podeu trobar reflexions, consells i opinions diverses sobre temes d'educació. Quin paper tenen els tutors a l'escola primària o en els centres de secundària? Quines són les seves funcions? És important el paper del tutor a l'ensenyament-aprenentatge dels alumnes? Cal que els pares coneguin quin és el paper del tutor? Són prou conscients els pares que el tutor ha de ser l'orientador de l'ensenyament, dinamitzador de la vida socioafectiva de la classe, orientador personal i orientador escolar, orientador professional? De tot això en parlarem avui amb els nostres convidats, però abans, per poder centrar el tema, l'Isabel Gaià ens farà una introducció sobre les funcions de la tutoria.
Hola, bon dia a tothom. Avui parlarem d'una funció molt important del professorat, la funció de la tutoria. En aquest moment ja tothom accepta que hi ha com a mínim tres elements que són imprescindibles perquè un alumne aprengui. El primer, el principal, és que l'alumne és el protagonista, és l'agent actiu. El segon és la cultura o la informació, que és el que ara se'n diu els continguts del currículum, o sigui, els programes, el que ha d'aprendre. I el tercer és el professor, que és l'agent també actiu, que media entre els altres dos, o sigui, fa de pont, i possibilita que entren en contacte, que entren en contacte l'alumne i aquests programes, això que ha d'aprendre. Ja vam comentar el dia passat com la cultura, la societat i la família influeixen en el desenvolupament i la formació dels infants. Avui ens centrarem en un aspecte particular d'aquest entorn sociocultural, el de l'aprenentatge escolar, i en com pot arribar a influir en els processos psicològics. A mesura que l'individu creix, es va desenvolupant i, sobretot, les seves funcions psicològiques superiors. Entre elles és la memòria, l'atenció, que, en principi, per exemple, són automàtiques, involuntàries. Un nen, per exemple, identifica la cara de la mare, però quan és molt petit no pot recordar-la quan vol. Si no la veu, no la recorda, ni pot utilitzar estratègies per recordar millor els detalls. Si canvia de pentinat o canvia d'ulleres, no la reconeixerà. Llavors, a mesura que va creixent, el control d'aquestes funcions passa a ser de ser extern, que ve de fora, quan veu la mare, el nen la reconeix, i controlat, per tant, per estímuls que no són d'ell, a ser intern, o sigui que el controla el propi individu. Per exemple, un nen, si estudia un ocell a l'escola, doncs, segons el que estudiï, ell de principi mirarà l'ocell, mirarà els colors, mirarà com piula, però en el moment que ha d'aprendre s'haurà d'oblidar de moltes coses i centrar-se en allò que el mestre li demana. Si és un nen gran i li demanen doncs, que ha d'aprendre com volen, doncs, haurà de fixar-se en l'estructura de les sales, haurà d'escoltar, haurà de relacionar el que li està explicant el mestre amb el que sap. Tot això és una cosa que l'ha de fer el nen, ha d'autoregular-se. Si no es regula, si es deixa portar, doncs ell mirarà l'ocell, l'escoltarà. Cal pensar que l'autoregulació és un producte de l'aprenentatge. No és innat, s'aprèn. Però al mateix temps és un aspecte que facilita aquest aprenentatge. Així, com més capacitat d'autoregulació tingui el nen, més possibilitats tindrà d'aprendre. I com més aprengui, millor s'autoregularà. Per provocar l'aprenentatge, doncs, s'ha d'aconseguir l'autoregulació. I per això fa falta un agent especialitzat que posi en contacte l'alumne amb els continguts culturals, amb el que ha d'aprendre, que aquest és el professor. L'actuació del professor incideix d'una manera directa en l'aprenentatge dels alumnes. Si el professor vol aconseguir un aprenentatge que tingui un significat, o sigui, que ho comprenguin, que s'interessin, és necessari que ensenyi també estratègies de control i d'autoregulació. La finalitat és que l'alumne arribi a ser més autosuficient i que a la llarga no depengui de l'actuació externa ni de l'actuació del professor, sinó que els estímuls els generi ell sol, que es controli, que estigui interessat per ell mateix, que seleccioni, sense necessitat que li diguin de fora. Alumnes i professors es comuniquen, comparteixen experiències en un intercanvi continu que serveix a l'alumne per adquirir nova informació i al professor per comprovar fins a quin punt aquesta informació que li dona, que li està donant, és compresa i assimilada. Els professors planifiquen l'acció educativa, reflexionen sobre la manera més adequada per incidir en els alumnes, sobre els resultats del que fan i en si els cal modificar la planificació que havien fet. Aquesta tasca, que és bàsica dels educadors, es centralitza i es prioritza i es fa més propera per a tots els alumnes d'una classe, aquella classe de la qual el professor és tutor. Aquest, el tutor, es responsabilitza d'una manera molt més directa de la dinàmica social d'aquesta classe, o sigui, de la relació entre els alumnes, dels mètodes i els sistemes d'aprenentatge més adequats per a aquest grup en especial i de les necessitats individuals de cada alumne, que són com la seguretat, la capacitat d'esforç, però avui ens centrem més en l'aprenentatge. O sigui, cada escolar pot necessitar estratègies diferents per aprendre. Un necessitarà començar un treball a partir de l'observació directa. A un altre li simplificarà la tasca el poder comparar. Algun d'ells els ajudarà a comprendre un tema, fer esquemes, veure dibuixos, subratllar. Un altre necessitarà el suport d'un audiovisual o de grafismes. Totes aquestes estratègies i moltes més són útils a tots els alumnes, però cadascun d'ells reaccionarà millor davant d'unes que de les altres. El professor tutor, ha de descobrir les necessitats de cadascun d'ells, donar-los una atenció individual, manifestar-los el seu suport i saber exigir. Tot això comporta un coneixement de l'alumne que és imprescindible compartir amb les famílies. Si no ho fem, implica deixar perdre unes possibilitats d'intercanvi d'informació molt grans que pot enriquir i ajudar a aprofundir en el coneixement del fill i de l'alumne. Com a conseqüència, si no ho fem, si no dialoguem, perdem una oportunitat, no? La de poder ajudar-los a desenvolupar-se d'una forma millor, més integral, com a persones individuals, com a bons estudiants i com a éssers socials. És una tasca difícil, és fàcil de dir-ho, no? Els protagonistes, els que ho han de dur a terme, són els tutors i són ells els que més tindran a dir.
Molt bé, Isabel. Ja podeu veure que amb tota aquesta descripció que ens ha fet del paper del tutor, no, que realment és una tasca molt difícil. Bé, per parlar d'aquest tema, hem convidat a en Carlos Martínez, que és professor del Col·legi d'Antoni Vilanova, el Ferran Claur, que és professor de l'Institut, aquí de l'IES Priorat, un pare que és el Fede Cortés, que té alumnes a primària i a secundària, i l'Angelina Cortés, que també és mare d'alumnes de primària, que també té alumnes a primària i secundària. O sigui que entre professors i pares mirarem ara de veure una mica cada un des de la seva perspectiva com veu el paper del tutor i quina és la tasca i l'importància de la tasca del tutor. Bé, com hem dit, amb la presentació que ha fet l'Isabel és una feina molt difícil i vosaltres creieu realment que el paper del tutor influencia moltíssim en l'aprenentatge dels alumnes?
Començo jo mateix?
Qui vulgui.
Jo crec que sí, no? Perquè l'escola ja el temps aquell que l'important era només eren els continguts, els coneixements, jo crec que això està ja superat. No? L'escola avui en dia jo crec que el mestre ha de ser un ajut per l'alumne per aconseguir l'èxit, entre cometes, lo de l'èxit. L'èxit m'estic referint al no fracàs escolar, no? Al sentir-se segur a l'escola, al sentir-se còmode, al estar a gust. I per això necessita una orientació. L'orientació seria el paper del tutor, no? Una orientació a triar en certs moments de l'ensenyament. Jo diria que la tutoria és un procés, més que un fet puntual, és un procés al llarg de l'ensenyament, no? Però hi ha moments, certament, que s'ha de triar, i que és important la figura del tutor. També és important la figura del tutor, crec jo, per orientar a conèixer el mateix nen, s'ha de conèixer el seu potencial, el seu propi procés d'aprenentatge, no? Per això penso que és bastant important. I que potser, a veure, el que passa és que el que no vull dir és que abans no se feia tutoria, jo crec que se feia d'una manera més inconscient, no? Per part dels mestres, se feia d'una manera més inconscient, perquè la primera tutoria és l'actitud del mestre, no? Crec jo. Val més una actitud que mil paraules.
I tant. Vegades, no? I el plantejament de tutoria és igual a primària i secundària, és diferent?
Potser s'hauria de dir que és bastant diferent. Bastant diferent per una raó molt simple, perquè el tutor de primària disposa de moltes hores En general, el mestre que fa de tutor de primària és el generalista, que fa matemàtiques, llengua, que fa naturals, socials, i a més, potser té una hora de tutoria. Això ho desconec, no sé jo si en aquest moment...
No, no hi ha una hora de contemplat per l'administració, no, no hi és aquesta hora. Una altra cosa és que tu busquis un moment...
Sí, sí. I a secundària, en canvi, és un dels 6, 7 o 8 professors de l'equip docent que imparteix les diferents matèries, que es fa càrrec de la tutoria. I té una hora suplementària col·lectiva amb tot el grup per dedicar la tutoria, una altra hora, que és una hora de classe normal i corrent, en la qual té dret a treure els alumnes de la classe on són per poder tutoritzar individualment algun cas en particular, i a part té dins del seu horari també una hora per rebre els pares i un altre temps també per les qüestions administratives i tal. És a dir, que el temps no és el mateix, perquè si tens 3 hores a la setmana per impartir la teva matèria, sigui la que sigui, en realitat sempre falta temps per desenvolupar el programa, per donar els continguts, etc, etc. Una hora amb el formalisme aquell que ha de ser dins de la rigidesa normal d'un horari escolar, per exemple, jo que sé, de 12 a 1 o de 9 a 10, que sigui, de vegades no s'encerta que sigui l'hora més oportuna, o una setmana va bé, l'altra setmana no va tan bé, i és una mica de sort, i crear un clima adequat perquè hi hagi la confiança i la comunicació que correspon a una hora de tutoria es fa difícil dintre d'aquesta rigidesa normal de qualsevol horari, no? O sigui, perquè la relació afectiva de vegades és fruit d'una sèrie de coincidències, és l'oportunitat i tal, i clar. Què passa? Que a l'hora d'impartir la matèria dius, no, en consciència no tinc dret a restar un temps d'impartir la matèria per dedicar-lo a tutoria. A més, en aquest grup en què estic impartint la matèria tinc alumnes que no són de la meva tutoria també, no? Per tant, no tinc dret a entrar en aquest tema. Això vol dir que les hores d'horari de matèria, per dir-ho així, les has de dedicar exclusivament a la matèria, honradament, i intentar crear un clima de comunicació adequat en l'hora aquella que l'horari escolar te marca com a hora de tutoria. I que de vegades, a més, la tenim aquesta hora més que coberta fent de transmissors de la informació de les activitats escolars, d'obligacions i d'històries que, lògicament, genera la vida escolar, que de vegades té la seva complicació. Pensem en activitats extraescolars, pensem en sortides, pensem en jornades culturals, i totes les activitats aquestes en realitat porten molta feina als professors que ho fan i als tutors per comunicar i assabentar als alumnes i que puguin participar, etc, etc.
Que no seria una tasca pròpia de tutoria.
No, però algú l'ha de fer.
Tot el que és d'activitats extres es vehicula a través dels tutors
i de l'hora de tutoria. Perquè de vegades el cartell, l'anunci, l'avís i tal, el mira qui el mira i l'entén qui l'entén. I de vegades, segons en quins cursos, és necessari dir-ho directament i explicar-ho bé, perquè hi ha moltes coses que sobretot...
I els alumnes de secundària, per exemple, tenen el referent del tutor? Vull dir, sí, lo consideren el seu tutor?
Jo,
perquè clar, a mi
sí,
me va sobtar molt, sí, quan jo sé que hi ha tutors d'ESO que fan una hora o dos de classe amb els
com a mínim són... La llei només exigeix que aquell professor tutor formi part de l'equip docent, però clar, hi ha matèries que són de 3 hores setmanals, altres que són de 2.
O sigui, que podria ser tutor un professor que no impartís cap assignatura
no,
amb aquests
això
alumnes?
No. Obligatòriament ha d'impartir una assignatura. Ha de ser de l'equip docent d'aquell curs. És obligatori.
Vosaltres què creieu? Tothom pot ser tutor? Necessitaria unes qualitats determinades o una formació específica?
Jo penso que sí. Ara parlo a títol personal. Jo penso que sí. Tot i que de vegades quedem absolutament difuminats perquè el fet de corregir de transmissió, no?, de tots aquests temes que he dit abans, quedem bastant desfigurats de vegades davant dels alumnes. No és massa agrat ser un tutor en secundària, has de fer braços i mànigues per guardar els
llibres. A primària és molt diferent, el que t'estic sentint és molt, molt diferent. Clar, jo estic molt content de ser tutor.
Sí, sí, sí. No, jo també ho estic.
A veure, vull dir que és molt agraït.
Dona grans satisfaccions, Dona grans satisfaccions, el que passa és que no podem esperar... La satisfacció en matèria educativa ve uns anys després de l'actuació. la satisfacció ve al cap d'uns anys quan trobes un alumne pel carrer que mira no és... per on canvia de vorera i ve a saludar-te i jo me'n recordo d'això, me'n recordo de l'altre i dic, ostres, això m'ho fan a mi, per alguna cosa serà. I és possiblement perquè en la tutoria o has, has aconseguit comunicar-te i crear un clima de, no sé, un feeling que es diu...
Cordial, ara, no? Cordial. Cordial. Buen rollito.
Sí, exacte.
Jo lo que
no sempre és així, eh?
No. No, perquè cada... No. Són persones, no? I cada persona té la seva... Lo que diu la Isabel jo crec que sí, que és important. Jo crec que és una de les carències que té és la falta de formació.
Sí. Però, perdó, puc?
Sí, sí.
Passa una cosa, no hi ha una formació específica, se passa a tutor. Ara, tot això és molt perillós. Tampoc hi ha una formació específica per ser pare. I, en canvi, tenen la gran responsabilitat d'educació dels fills. Que convindria tenir els seus coneixements, sí, però no es passem i no teledirigim tampoc ni als tutors ni tampoc als alumnes. A veure,
però és una tasca especialitzada,
la voluntat,
no?
Val més la bona voluntat i les ganes de comunicar-se amb l'alumne i tenir les idees clares en matèria educativa que qualsevol... formació específica sobre el tema. Ara, és cert que en secundària es fa el que es pot. És a dir, es fa el que es pot en matèria d'horaris, perquè sempre s'intenta que les tutories les tinguin professors que coneixen els alumnes ja, que coneixen el centre, que coneixen la comarca, o diguéssim, tot allò que envolta
l'entorn
educatiu. No?
Per una actitud positiva.
Exacte.
Més sempre una formació podria... donar un resultat més eficaç, sí. No? Les dues coses.
Sí,
no?
Però penseu que de vegades l'horari, diguéssim que l'horari del professor et mana, i ja està.
Ja
és... I està claríssim que hi hauria molts bons tutors que potser mai ho podran ser, perquè el seu departament de tal matèria o de tal altra té tot l'horari cobert a tope i no hi ha cap hora lliure per dedicar la tutoria, i en canvi en altres matèries, per casualitat, un curs sobre hores i es procura que no sigui així. Es procura que un professor nou en el centre no sigui tutor, per exemple, no? Però no sempre se'n sortim. I els responsables d'això, a mi em costa que fan braços i mànigues per aconseguir-ho, però no sempre ho aconsegueixen, eh? Que quedi clar.
Clar, a primària seria, és molt diferent, perquè ara s'hauria de dividir una mica o diferenciar entre cursos de nens més petits i cursos més grans, no? Dintre de primària, vull dir, no? Perquè els cursos petits el mestre està moltes hores, passa moltes hores, o sigui, la tutoria l'està fent contínuament, no? A part que són massa petits en el sentit de que tampoc has de tenir, has de fer una assemblea de classe, potser són massa petits per a realitzar actes d'aquest tipus, no? Però jo crec que a cicle superior ja s'hauria de fer, o sigui, l'administració hauria de plantejar-se la possibilitat de tenir una hora de tutoria per a realitzar aquesta tasca de tutoria, no? El que passa és que a cicle superior ja comença a passar una mica el que passa a secundària, no? Que els mestres ja no estem tantes hores, encara que no hi ha color tampoc, jo passo 12 hores en els meus enguany, aquest curs, o 12 sessions, que potser són en hores, en temps és més, no? I també el currículum està més atapeït a cicle superior que quan són petits. Quan són petits, sí. En un moment donat el mestre se presenta un problema puntual en classe, sempre pot parar a la classe i dedicar-lo, no?
Jo recordo quan... Jo soc mestre de primària, no? I llavors, quan estava en el col·legi de la Selva, on vaig passar, crec que van ser 15 anys, que evidentment no estava previst per l'administració que hi hagués una hora de tutoria, exactament igual que ara, més motiu encara, perquè fa anys d'això. Però vam veure la conveniència de fer-ho i fèiem una hora de tutoria restant les altres matèries. I ho fèiem així, a la brava.
Bé,
perquè ho veiem tan important.
És que nosaltres també ho fem. El que passa és que, què fas?
Dins de l'horari escolar.
Sí, dins de l'horari escolar. Per exemple, si jo estic en socials, estic avançat, l'assignatura la porto avançada, doncs aquesta setmana dedico una hora de socials.
No, però fins i tot posant l'horari, bueno, etcètera.
No, o sigui,
li donava una gran importància.
Sí.
Per, mira, i després, igual que has dit, que no és igual pels cursos primers de primària que pels últims, secundària seria exactament el mateix. Jo soc tutor, en tot cas, de primer i segon, no? Però els tutors de tercer i quart, que, amb els quals he parlat expressament per poder parlar en coneixement de causa en aquest programa, doncs m'han fet arribar a la idea que en quart possiblement no caldria ni l'hora aquesta col·lectiva de tutoria, perquè en realitat, jo acabo de dir que moltes vegades el que fem és informar de moltes coses sobre el centre i tal. Són coses que els alumnes ja són suficientment madurs o grans com per informar-se per ells sols. En canvi, sí que caldria més hores per atendre individualment els alumnes, que és diferent. O sigui que la tutoria en la realització pràctica pot tenir diferents aspectes i molt diferents a primer, que a segon, que a tercer, que a quart, no? A primer, evidentment, és fonamental, és l'acollida de l'alumne en un centre nou. Aquí al Priorat significa que alumnes que han anat a classe a escoles superreduïdes en tamany físic van a una escola supergran, que no ho és tampoc tan gran, si el comparem amb altres instituts, però per ells ho és. I s'hi perden. I tal. I, en fi, veuen un munt de gent de cop i un munt de professors nous, un munt de cares noves. El primer curs, la veritat, el primer trimestre, per alguns pot ser tràgic i tot, no? I ho és, perquè hi ha casos en què així ho està, no? O sigui, hi ha mals de panxa i absències per culpa de la por.
Els nervis
i tal, no? A segon, s'ha d'acabar aquesta feina d'anar orientant i que s'acostumen a, no sé, a noves matèries, a noves maneres d'impartir la matèria. Està tot el tema de crèdits variables, d'això, de l'altre, és que el seu pare sabeu ja de què va i tal, i clar, tot això necessita que l'alumne faci una mena de rodatge i el professor l'ha d'ajudar en tot això.
I ara ens agradaria saber l'opinió dels pares.
Jo penso que aquí
vosaltres considereu que s'informa suficient quan entra un alumne a l'escola o a l'institut de quina és la funció del tutor, o simplement us diuen, mira, el teu fill té aquesta persona, aquest professor com a tutor, ja està.
Jo crec que no s'informa suficient. A veure, en principi penso que hi ha un decalatge entre primària i secundària. A primària, vulguis o no, els nens estan com a protegits. Tenen un tutor que potser nosaltres no el considerem com a figura de tutor, però és el mestre del nen. I ens el protegeix, ens el condueix tant acadèmicament com a persona. Arriben a secundària, primera, no s'informa de la figura del tutor, o sigui, saps qui és el tutor, evidentment, i se't diu que si hi ha algun problema hi pots anar, no? Però queden els xavals una mica penjats allí, jo penso. I penso que a secundària la figura del tutor és molt més important que a primària, perquè realment, com diu ell, doncs arriben a un centre nou, se'ls fa grans o petits, depèn del mestre, perquè tampoc amb això s'estableix
un... El tracte no sempre és
el mateix. No és igual, te pots trobar un professor que els tracti com a grans i els altres que els tracti com a petits, amb el qual els nens es desorienten bastant. I després, una mica, o sigui, a veure si em s'explica, queden allí una mica sols. I penso que els pares no estem suficientment informats de tot el que passa al que és a l'institut. Sabem com funciona, se'ns informa, però penso que la figura del tutor s'hauria de potenciar molt més. Llavors, clar, què passa? A l'escola també, com diu el Carles, aviam, els nens els té moltes hores al dia. Vulguis o no, el fet de que els tinguin poquetes hores és més difícil conèixer una persona. I de vegades també l'actitud dels nens a la casa canvia molt com és a l'escola. A vegades te pots sorprendre de com actua l'escola o està d'acord, però te pot arribar a sorprendre l'actitud.
Això és important, la comunicació. No?
I és molt important. I penso que la figura del tutor a secundària hauria de ser molt més important.
Jo vull dir una cosa respecte a el que deia l'Angelina, que has comentat de la protecció, no?, a primària.
Sí, no, però potser no he dit la paraula exacta.
No, és que precisament jo crec que un punt bàsic, un objectiu, és que em sembla que l'ha comentat la Isabel en la introducció, és l'autonomia, aconseguir l'autonomia, sí, no?, del nen. Llavors, clar, que me diguis en un primer, en un segon de primària, no?, que poden estar protegits, més o menys depèn del caràcter del professor o de la mestra, no?, o del mestre. Sí, però jo crec que a cicle superior, per exemple, l'objectiu personal meu i dels meus companys és que el crió, el nen, vagi a l'institut ja amb una autonomia de treball.
Sí, potser no ha sigut adequada. No és protecció, però tu parles amb el tutor, coneix el teu fill.
Bueno,
i el coneix, sí, perfectament. Sí. I sap, per exemple, que si una assignatura no li va bé, per quins motius és, sap com és com a persona. És que no és ben bé la paraula protecció, és que no sé com explicar-ho. És una mica que coneix molt bé el teu fill.
Bueno, però és que això lo comporta la mateixa sistema educatiu, no?
Són moltes més hores.
Moltes més. I és el que dic, que potser la mancança de les hores a la secundària, i això es nota. Vull dir, a veure, màxim tens de rigor, o sigui, tens una entrevista, no sé que tinguis algun problema, tens una entrevista amb el tutor. I amb això no pots... Jo és que no crec que arribes a...
Home, el que està clar és que quan més coneguis tu el nen, més li pots ajudar.
Home, això
està,
és evident.
És evident, no?
I crec que falta això, no?
Però llavors, aquesta tasca del tutor, hi ha una part que és compartida per a l'escola, vosaltres com a pares ho veieu, que hi ha una que és compartida?
Sí,
o...
clar, com hauria de ser compartida.
Aquesta tasca de tutoria, si hi ha una part d'aquesta tasca que ha de ser compartida.
Sí, a veure, en, llavors, en, les, reunions,
com,
en les reunions...
Vosaltres del... com ho veieu, això?
Compartida amb qui?
El tutor i família, sí. I pares.
Home, hi ha d'haver relació, clar. Clar.
Relació, relació de quin estil? O sigui, compartir només informació... o intentar conjuntament
aquí entraríem,
assolir alguns objectius
aquí entraríem
o
a vegades com... amb allò d'aquell problema de que es cruzen, no? Pares i mestres i s'ha d'intentar que el mestre tingui la seva autoritat, no?
Sí.
I deixar estar les altres coses, no? Suposo que aquí hi ha molt el problema, que és el que ha dit ell. Primera, falta de temps, suposo, jo no sé com està organitzant el temps, però pel que ha dit ell, falta de temps. Potser la tutoria secundària hauria de ser més que una persona, hauria de ser el grup que porta el curs, per exemple, perquè sempre que, no sé, havia tingut relacions pel tema dels crio, ha sigut qüestió d'enqueta, no? Vull dir que tots els professors que té estan d'acord amb que hi ha un problema o que
sí,
passa alguna cosa, no?
Sí.
Més que el tutor és el conjunt que t'està dient, i això suposa que ho trameten al tutor, el tutor llavors t'avisa tu, no?
Jo,
però
sí.
Veus que hi ha un acord general.
Sí. Mira, és que clar, si féssim una informació exhaustiva de com fan les coses, aquest programa seria bastant avorrit, no? A veure, mireu, el tutor fa de pont de comunicació entre l'alumne i els professors, i també entre els professors i els pares, i de vegades fins i tot entre l'alumne i els pares, perquè de vegades l'alumne no funciona de cap manera amb els pares, i en canvi de l'escola sí, perquè és així, perquè hi ha casos... Tota la casuística possible es dona de vegades en un sol grup, no? I alumnes que quan venen els pares aquí a parlar, com és possible que el meu fill i no es creuen que hagi tingut mal comportament perquè a casa és un sant. I al contrari, de vegades a casa és un trapella i a classe és la mare formal, etc. Vale. Però cada setmana, almenys en aquest institut, hi ha una reunió de l'equip docent, és a dir, de tot el personal que imparteix classes a aquell alumne, aquells alumnes d'aquell grup, no? I, evidentment, aquesta reunió la porten els tutors d'aquell curs. A segon, som dos tutors en aquest moment, a tercer, pues, també són dos, depèn dels grups que hi hagi en cada curs, no? O sigui, una hora per tots els professors que fan classe a aquells alumnes. I allà és quan es parla dels alumnes, en pla professional, quan s'informa, quan es posa en comú estratègies a seguir per millorar això, per incidir en tal altre aspecte de l'educació, per fer això, per fer l'altre. I llavors, el qui dona la cara de cara als alumnes en aquests aspectes educatius és el tutor, i de cara als pares és el tutor. Però en realitat està parlant en nom de tot l'equip docent.
Sí, l'equip docent no, és... Que no, es faci,
és no, no, jo informo, que... només informo, no? És que tot això no serà parlant, no? Vale. Després hi ha un altre punt. Jo crec que els pares sí que se'ls informa diguéssim, de la funció del tutor quan els alumnes arriben a l'institut. El que passa és que hi ha molt poc informat. O sigui, no penseu que hi ha cartes amagades.
No, evidentment. No,
en el bon sentit de la paraula, no? En el bon sentit de la paraula. Sinó que, senzillament, el tutor ha de tenir aquesta funció de coordinar l'equip docent, d'intentar que hi hagi un bon ambient a classe, de facilitar l'aprenentatge fins a un cert punt, perquè disposem del temps que disposem, l'horeta aquella, etcètera, etcètera, i després d'entrevistar-se amb els pares, hi hagi o no hi hagi problemes, el que has dit d'una entrevista és allò que marca l'administració com a mínim. Però, evidentment, jo aquest curs ja he tingut més d'una entrevista amb més d'una família, i no portem 3 mesos encara. I això ho asseguro que ho han fet tots els tutors ja. Clar, els que tenen la sort de tenir fills que no són problemàtics, que van la mar de bé, com sempre, aquests fills són els més abandonats. Perquè si ja van sols, no? I si tenen problemes, dius, no, ja se'n sortirà, ja se'n sortirà. I clar, els esforços per aquí van, per aquells alumnes que tenen problemes d'aprenentatge o tenen problemes conductuals, que se'ls ha de dedicar més temps, també de tutoria i també de visita amb els pares. Però això no vol dir que les visites dels pares siguin una en tot el
no,
curs.
Jo no, dic, jo he dit que per norma n'hi ha una, evidentment.
Per norma
i
és
nosaltres
una.
També,
per norma és una.
Els pares acostumen a demanar entrevistes al tutor com a tutor. Hi ha de tot, com a botiga,
no? Hi ha de tot.
O sigui que hi ha pares que sempre voldrien vindre a parlar, cosa que s'agraeix moltíssim. Que
no és possible, tampoc. Atendre...
No és possible, no és possible. I hi ha pares, en canvi, aquest curs, ja puc dir un cas, quatre cites, t'ho he comentat abans, a una família que encara no ha vingut i sempre tenen excuses de que hem d'anar aquí, hem d'anar allà, hem de fer això, hem de fer l'altre.
Jo crec que en general els pares estan bastant conscienciats de la necessitat d'aquesta comunicació, en general. El que passa que després hi ha alguns casos de pares que no és que no vinguin a les reunions, venen, però notes allò de dir per a cobrir l'expedient, no? Per a cobrir aquella entrevista obligatòria, entre cometes, no? A cobrir l'expedient, jo crec que són els menys. I encara són menys els que no apareixen. Jo crec que són minoria, inclús serien casos molt puntuals, no? Però jo crec que és fonamental, o sigui, és... Aquesta comunicació de vegades és complicada, no? Però el que sí que és necessària. És complicada, moltes vegades és la qüestió dels horaris, que no és difícil de compaginar.
Seria el més complicat, diguem. L'horari, entre mestres i família.
Compaginar els horaris, però també jo crec que la pèrdua de... Jo crec que s'ha perdut una miqueta el valor del mestre, no? En la societat, i notes alguns pares que desconfien, la desconfiança. La desconfiança, i llavors... El perill és que aquesta desconfiança se transmet a l'alumne.
Aquest és el perill. És un moment potser de desconfiança
mútua. De a veure, jo quan parlo de desconfiança, quan parlo de desconfiança parlo per les dues bandes. Llavors jo crec que l'ideal és arribar a que el nen visqui un consens entre la família, entre els... que visqui aquest consens, que no visqui una tensió ni unes desqualificacions ni en casa ni en classe. Jo crec que és l'ideal, perquè al final vol dir l'objectiu és el mateix. No?
Sí, exacte. I els alumnes responen a les tutories?
Sí, molt.
O sigui que els interessa, estan motivats per participar?
Pot ser més que en qualsevol assignatura.
Doncs això diu molt. Això diu molt.
A casa en parlen dels tutors?
Sí,
en parlen.
El que passa, clar, com tot, no? Hi ha tutors que lligues més, que lliguen menys.
Però
en parlen.
I més en certes edats.
Exacte, sí.
Has caigut en gràcia o no has caigut en gràcia?
O no has caigut en gràcia.
Clar, a base d'experiència, un sap més o menys alguns trucs per caure més en gràcia i de vegades tens sort, de vegades no tens sort. Però ja dic, per això no s'estudia i per ser pare tampoc, no?
No, però per
també hi ha alumnes que venen amb grans problemes per part dels pares i expliquen el que sigui i clar, pues, també veus problemàtiques familiars de les quals no se'n parla mai i només es parla de la problemàtica escolar, no? I nosaltres, jo voldria dir una cosa claríssima. Abans, quan la Isabel ha parlat de com nosaltres podem facilitar amb certes tècniques d'estudi, per dir-ho així, l'aprenentatge dels alumnes i tal, pràcticament no tenim temps i no ho podem fer. I jo crec que això, la veritat, seria matèria molt àmplia per debatre i tal, no? Els tutors, quasi, en això...
No podeu només que donar la informació.
Podem ajudar, però no podem fer una feina efectiva en aquest sentit, ni hi ha temps, ni de vegades la predisposició aquella formal de dir, bueno, aquesta hora toca això i tal. No?
Però no hi ha temps per la quantitat d'informació que s'ha de donar?
Per exemple, i per moltes altres
coses. O per l'organització global.
El temps dedicat és aquest, el que he dit, una hora. Ja. I per tant, d'aquí no podem sortir. Sí, més a més, en un institut com el Priorat, que quan els alumnes acaben han d'agafar l'autobús i marxar corrents. O sigui, no pots dir, queda 5 minuts més. Que de vegades 5 minuts més, puntualment, perquè s'ha produït el problema en aquell moment, solucionaria tot. I has de dir, no senyor, l'he d'aparcar perquè aquest nano ha de marxar, ha d'agafar l'autocar i s'ha de marxar.
Vols dir que no hi ha
i
temps,
té tres quarts d'hora de viatge.
Per l'atenció individual no hi ha temps, vols dir?
L'atenció individual els hem de treure de classe.
No, per l'atenció individual com a tutor.
Com a tutor? Sí.
Com a tutor. Atenció individual com a tutor.
Amb els alumnes, sí però els hem de treure de classe.
Mentre estan fent una altra assignatura.
Va intentar primer que no tinguessin cap matèria en aquella hora. I clar, allò era un
desfacte. No, no, no?
Un rotllo terrible perquè tots corrents i saltant per ahir.
Bueno. El que passa és que, perdona, hi ha una cosa que no estic gaire... Què passa? Que no queda temps. Bueno, que una cosa que discrepo una miqueta en tu, sí. No? De que no se pot aprendre això. A veure, jo a Magisteri no me van ensenyar si hi ha un problema en classe i tal. Però, per exemple, nosaltres al col·legi estem fent un curs d'aprenentatge progressiu, que ja és el tercer any, i jo crec que és bastant positiu, no? De treballar una sèrie de valors com la confiança, estic parlant del nen, no? De que el nen, l'autoestima en el nen, l'atenció, saber escoltar, jo crec que són uns valors o uns conceptes prou importants, no? I que després serveixin de trampolí per a després les tècniques d'estudi i que el nen estigui centrat en els estudis, tingui atenció
I és una llàstima, perquè la veritat és que ara aquí podríem estar com a 2 hores xerrant i el tema donaria per molt, però la veritat és que a la ràdio tenim un temps determinat i se'ns ha acabat aquest temps. Jo penso que amb la tertúlia que hem tingut aquí, totes les aportacions que ens heu fet vosaltres poden donar de molt per alguns pares que potser doncs, no coneixen massa el paper del tutor, no sabien massa què representava doncs, ser tutor d'una aula. I per tant, doncs, si els hem pogut ajudar una mica, doncs ja està bé. Us agraïm doncs, que hàgiu vingut a fer aquesta tertúlia amb nosaltres.
Gràcies
i bueno, que ens hàgiu ajudat a fer aquest espai. Moltes gràcies i fins
una altra. Gràcies a tots.
Adéu.